Avui volem parlar d'un dels grans èxits teatrals d'aquesta recta final d'any. És l'adaptació de Les tres germanes d'Anton Chekhov.
Avui fa un any que el pare va morir. Un 5 de maig, el dia de l'aniversari de la Irina. Però ja ha passat un any i recordar-lo comença a fer una mica menys de mal.
M'han dit que és l'aniversari d'algú.
Sí, es tracta d'una posada al dia del clàssic que es pot veure al Teatre Lliure de Barcelona fins al 17 de gener, i em sembla que amb les entrades absolutament exaurides. Perquè ens expliquin tots els detalls, tenim amb nosaltres el Julio Manrique, que n'és el director, i la Cristina Genabat, que és una de les protagonistes. Julio i Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres dos, a banda d'un conegut de la casa, diguéssim, de l'Artigau, del Marc Artigau, el nostre company i amic, heu sigut els encarregats d'adaptar l'obra original de principis del segle XX, de fet, del 1901, a l'època actual. I heu creat un muntatge que, noi, està rebent elogis absolutament o pràcticament unànimes de la crítica.
No, és que ens fèiem senyals amb el cap, aviam qui arrencava primer. La rebuda està sent boníssima, sí, per part de la crítica i sobretot, i és el més important, per part del públic, en fi, que ha exaurit les entrades i del qual rebem també molts inputs molt, molt macos sobre el que més ens importava amb tota aquesta cosa de tornar a muntar Les tres germanes, que era veure si Les tres germanes avui encara ens remenaven, ens tocaven i ens commovien, i sembla que sí.
Perquè, quan sembla al principi allò, ABC, per qui no conegui Les tres germanes, quin és l'argument?
L'argument de Les tres... Mira, l'argument a les obres de Chekhov, i això ho hem convertit en rèplica, això es diu a la funció, es parla de Chekhov com l'autor de les històries sense història, no? Uh-huh. I els arguments són el menys important en Chekhov. El més important són els personatges, els vincles entre ells, el temps que els hi passa per sobre, les oportunitats que els hi passen per sobre, que tenen la sensació que desaprofiten, aquests moviments vitals, no?, d'esperar moltes coses, tenir un projecte i moltes ganes de fer alguna cosa i després passar el temps i te n'adones que encara no has fet els passos que calia per acostar-t'hi. Tot això és el més important. Però hi ha un argument que us explicarà la Cristina a continuació.
Bàsicament són tres germanes i un germà, és a dir, quatre, que viuen en una casa on va passant el temps i va passant gent, i ells sempre volen fer coses que no troben la manera de fer, o prenen decisions equivocades, o quan les prenen doncs ja és massa tard, però en canvi no perden les ganes i l'esperança, que crec que això és el més bonic.
I tu, Cristina, interpretes una de les tres germanes,
sí,
l'Olga.
La gran, sí.
I tot i que es digui Les tres germanes, és una obra molt coral, no?
Sí, sí.
Tots els personatges converteixen molt de pes.
Sí, sí, és una obra molt coral. Ja ho és l'original de Chekhov, la nostra encara més, perquè hem hagut de reduir el nombre de personatges que hi havia en l'original. I, per tant, els 10 actors que estem allà tenim bastant la mateixa feina a fer, no? Però, bueno, sí que és veritat que l'acció se centra en aquesta família, no?, que són elles tres més el germà, que és l'Andrei, que és el quart, i sí que se centra una mica en el que elles volen, però és cert que és una obra totalment coral, jo crec.
Coral, i que, per bé que sigui del principis del segle XX, l'heu traslladat a l'actualitat, al 2020, per què heu decidit fer-ho així?
Perquè ens parlés més directament l'obra, perquè ens hi reconeguéssim més, per deixar molt clar que muntàvem l'obra perquè teníem ganes que ells, els personatges de Chekhov, fossin nosaltres, perquè volíem que el públic tingués la sensació que parlàvem d'ell, no de russos de finals del 19 o principis del 20, no? Perquè essencialment, diguem que la Cris ho explica molt bé, diu, hem intentat modificar la forma de l'obra per preservar-ne l'ànima, que a nosaltres ens encanta, no? Una mica els personatges de Chekhov, dèiem, quan començàvem a treballar també amb el Lluc Castells, l'escenògraf, per exemple, plantejant-nos com explicar-la des del punt de vista escenogràfic, no?, quin espai fer, on passava tot, dèiem, és com si aquests personatges estiguessin atrapats dins d'una bombolla i no saben ben bé com sortir-ne, ja voldrien fer-la esclatar. Durant l'obra parlen molt, filosofen sobre com va el món, a la nostra versió parlen del canvi climàtic, del que estem fent amb el planeta, de com tractem el que ens envolta, de que hi ha coses que han de canviar, de que hauríem de fer alguna mena de revolució per començar de zero, no?, i fer-ho millor la propera vegada. I és un tipus de converses que es tenen molt, no?, però mentre filosofen i especulen i teoritzen sobre tot això, les seves petites vides els van atrapant, no? A nivell sentimental, professional, a la insatisfacció per la feina, la parella que tens i no saps si és la que voldries tenir, etc. I llavors, mentrestant, la vida els va passant per davant. Llavors dèiem, és com si estiguessin atrapats dins una bombolla, i això s'ha traduït fins i tot escenogràficament.
El que tenen els clàssics és que com a tals, diguem que preserven alguna cosa de l'ànima humana, no? Uh-huh. I és alguna cosa que és etern, perquè és l'esperit de ser persona, no? Llavors vam intentar preservar això i dir, a veure, què d'avui ens serveix per explicar allò que volia explicar Chekhov, o que creiem que volia explicar Chekhov.
Mm. I fa molt respecte entrar a, anava a dir putinejar, la paraula no és putinejar, ja m'entareu, sinó a revisar, diguem-ho així, un text universal com és el de Chekhov, que té més de 120 anys i que en la seva essència encara és ben present avui en dia, Cristina?
Sí, fa una mica de vertigen perquè està molt ben armat el text de Chekhov, està molt ben escrit, òbviament, no? Però vull dir, quan t'hi poses te n'adones que tot té un perquè, no? Llavors, clar, nosaltres teníem moltes idees, no? Nosaltres dos i el Marc Artigau al principi parlant, i si posem això, i si posem allò, i després a la que ens vam enfrontar en el text ens vam adonar que algunes coses hi cabien bé i que d'altres el forçaven massa, perquè realment és un text que està molt ben estructurat. I fa vertigen, però crec que hi hem entrat amb tant de respecte que crec que a Chekhov li agradaria, no?
Sí, a nosaltres ens agrada pensar això, sí.
Tampoc dir el contrari. Escolta, sempre és complicat, vaja, treballar sol és complicat, en parella ja ho és més, però quan hi afegeixes un altre, quan són sis mans les que han de treballar en una adaptació, és fàcil això? I més amb l'Artigau.
L'Artigau, per fer un trio és fantàstic. Suposo que m'estarà sentint. No sé, igual reps una trucada ara.
Home, tenim aquí l'Artigau.
El Marc ja té el titular per la seva vida, eh? Julio Manrique, 2 punts.
No, però ho dic de debò, que el treballar a tres, jo crec que fa fluir més les coses, sí. No? D'alguna manera les facilita, crec, no? Saps allò de tesi, antítesi i síntesi?
Sí, sí.
Doncs el triangle fa que, crec, puguis arribar millor a la síntesi. A mi m'agrada treballar en grup, en general. Sí. Suposo que és una de les raons per les quals em dedico al teatre, perquè aquesta és la feina de grup i bla, 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 i és un tòpic com una casa de pagès, però que sigui un tòpic no evita que sigui veritat, perquè al final te n'adones que quan surten bé les coses és una mena de maionesa que es fa perquè s'han integrat bé els diferents elements que composen la cosa, no? No només aquí, ara parlem de l'adaptació, però hi ha molts altres. Però, i llavors, en l'escriptura, i més quan es tracta de reescriure, no? A partir d'una superobra com és aquesta, com és Les Tres Germanes, a mi m'agrada treballar en grup, no? A la televisió, al cinema s'estila més, no? Uh-huh. Que hi hagi grups de guionistes, sembla que el teatre encara es viu des d'aquest lloc una mica més individualitzat pel que fa a l'autoria, però no té per què ser així.
De fet, en el procés creatiu de l'obra, avançant en l'adaptació del text, ara en parlàvem, també has parlat abans de l'escenografia, ho heu fet tot a l'hora, no?
Una mica, sí.
Ho anat construint-ho tot, vestint-ho tot a la vegada.
Sí, sí, el Lluc Castells, que és un boig apassionat d'aquesta feina també, com nosaltres mateixos, la seva manera d'entendre l'espai és dramatúrgica, diguem-ne. Mm-hmm. Ell no vol fer decorats, ell vol explicar alguna cosa, no?, amb l'espai, cosa amb la que estic absolutament d'acord, i és la meva manera també d'entendre els espais, que condicionen molt la posada en escena i que condicionen la pròpia dramatúrgia, no? Mm-hmm. Saber on passaran les coses fa que també, des del punt de vista de l'escriptura, les tiris cap a un lloc i posis el focus en unes coses. I llavors aquí vam anar a l'hora, sí, les reunions eren Cris, Artigau i jo mateix, i després jo mateix també amb el Lluc, no?, xerrant de on passarà, però no ho volem tirar des de, pel que fa a l'escriptura, i fer casar les dues coses des del principi, sí.
I els temes, Cristina, com vau decidir, doncs, per exemple, el fet que el canvi climàtic, no?, per exemple, que també apareix en l'obra, doncs, quan vau decidir que serien dels temes clau de les tres germanes?
La cosa va venir, sobretot, crec que vam arribar al canvi climàtic, i ja et dic que vam passar per molts llocs, mm-hmm. O sigui, abans no ens vam asseure a escriure, vinga, posem-nos amb el primer acte, vam fer moltíssimes reunions de i si és això, i si és allò, i si comencem per aquí, si comencem per allà. Crec que la cosa va venir de que no ens venia molt de gust el món de tots els militars, no? L'original de Chekhov hi ha els militars. Sí. I que estaven allà, bueno, vam pensar què farien avui dia uns militars en un poble petit, què estaria passant. I llavors vam pensar quin tipus de grup de treballadors podrien fer una feina que necessités passar-se uns anys fent un projecte, no? I vam decidir que els geòlegs eren interessants, no? I els geòlegs en què podrien estar treballant? Home, doncs en el que està passant amb el planeta. I llavors ens va casar molt bé amb tot el discurs de la germana petita, de la Irina, que té ganes de comprometre's amb alguna cosa, no? L'època de Chekhov tenien ganes de treballar, no? Aquesta gent burgesa que no havien treballat, la revolució passava per hem de treballar, no? Doncs ara vam pensar que potser la revolució passava per ens hem de comprometre per fer alguna cosa, no? Per
canviar el món.
Per canviar el món. Perquè parlem tots molt, no? Però després a l'hora de dir, doncs què fem? Doncs vam dir, hòstia, aquest és un paral·lelisme que ens serveix, no? I així vam arribar.
I que és un tema també, entenc que l'obra la teníeu fet abans de que arribés tota aquesta pandèmia, ens trobéssim en aquesta situació, perquè l'havíeu d'estrenar molt
a
la primavera, és a dir, molt abans del que ha acabat arribant, però no sé si el canvi climàtic o aquesta voluntat de mirar endavant i d'on serem tots plegats d'aquí uns quants anys, i la pandèmia es veu reflectida en aquesta obra.
A veure, immediatament, bueno, passa que hi ha una proposta escenogràfica que és anti-Covid completament, bueno, això és petita, ja vist a les fotos, vull dir, estem entre dos vidres els actors, no? Llavors, sí que quan va esclatar la pandèmia ens vam parlar, el Julio, el Marc i jo, i vam dir, què fem? La posem? La incloem? O sigui, i després ens vam adonar que d'alguna manera ja hi era. O sigui, d'alguna manera ja hi havia alguna cosa d'aquesta frenada mundial que finalment ha passat, no? I vam dir, ostres, no ho sobrecarreguem perquè realment la gent està una mica farta de parlar específicament de la Covid, però d'alguna manera es respira alguna
cosa. Sí, totalment. D'alguna manera les tres germanes estan confinades, sí. Nosaltres escenogràficament les hem col·locat a elles i a la gent que les envolta dins d'una peixera, com atrapades en una mena d'urna de vidre. Era al·lucinant, o sigui, la rima que es va fer, i és completament casual, era bastant al·lucinant. I també ens vam adonar que la tria d'aquest text, un cop va arribar la pandèmia, era sorprenentment eloqüent, no? Vull dir que aquest text ara, no, aquesta projecció en el futur, que passen a la gent, s'ha fet moltes preguntes, no, amb la pandèmia. Ens ha atrapat una cosa que no n'esperàvem. I no hem filosofat molt, hem tingut temps per fer-ho també, no hem tingut més remei que fer-ho,
sí,
probablement.
Exacte.
No? Hem dit, ja, la pandèmia ha posat de manifest moltes febleses, moltes fragilitats, no? Hi ha hagut molts símptomes, no? A llegir... Tot això està en el text de Chekhov, perquè els personatges de Chekhov estaven amb la revolució picant a la porta, diguem-ne, no? La revolució comunista que va fotre que va canviar completament la manera com vivien fins aleshores, no? Molta gent que gaudia amb els privilegis, doncs els van perdre i tal, aquest canvi se'l miraven amb una barreja de temor i esperança, bueno, doncs una mica aquest batec, no?, d'alguna cosa està canviant, no?, i estem vivint un punt d'inflexió. Jo crec que aquesta sensació de manera general l'hem tinguda durant la pandèmia, i això ho recull. Jo crec que la gent s'emociona molt venint a veure la funció, i crec que s'emocionen perquè alguna cosa els hi parla molt directament, sí.
Julio i Cristina, hem parlat de l'adaptació, hem parlat de l'escenografia, però també la música té una importància destacada a l'obra. Hi ha temes, vaja, bandes actuals com Sigur Rós, Coco Rosie, però també hem sentit temes com aquest. No falla mai, Rem, però...
No falla mai.
Aquesta
no falla mai.
Érem joves als 90.
A tu també t'agrada, a mi també.
Oi, tant,
hi ha algun que altre que no, eh? Hi ha algun que altre que diu que estan sobrevalorats. Però sempre,
no,
hi ha, sempre hi ha algun cenisso que vol aixafar-te la guitarra.
Una banda que sap retirar-se a temps, això sempre m'ho aquí.
Sí, sí. Escolta, som criatures dels 90, no? No,
totalment.
No. Per què ho hauríem d'amagar? Ho vaig dubtar una mica per delatar-ho tant, diguem-ne, i després vaig dir, mira, la merda, escolta, no? Quan tornaràs a fer les tres germanes i podràs cardar un tema de Rem?
Ho diem en el text, dels 90,
saps què passa? Que em vaig adonar que la lletra d'aquest tema, i en fi, el que estàvem explicant a l'obra, casava d'una manera brutal, i llavors ja vaig trobar que estava molt justificat aquest atac de nostàlgia.
Ai, sí. Escolta, com dèiem abans, l'obra que ha estat tot un èxit, i de fet les entrades estan exaurides, fins i tot hi ha llista d'espera per les properes funcions. De quina manera creieu que la pandèmia ha afectat a l'obra, més enllà del contingut del que dèiem? Potser la gent ha tingut més ganes que arribés, i més, us heu trobat amb un públic encara més entregat.
A veure, no oblidem que estem a un 50% d'aforament.
Sí, 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 això també és veritat.
Però qual, vaja. Sí, amb la qual cosa, clar, anem, vull dir...
És més fàcil omplir.
Sí, sí, totalment.
Això és matemàtica.
Són la meitat els que han de venir, però jo crec que la gent tenia moltes ganes de teatre, perquè sí. Em consta que no som els únics que estem omplint.
No.
Vull dir, sé que hi ha bastants teatres que van exaurir en aquests dies. La gent té unes ganes boges de sortir del teatre, cosa que comprenc perquè és...
És l'única opció gairebé ara al vespre, a més a més. No? Vull dir, no te'n pots anar a sopar, no... No sé si m'estic tirant pedres a la teulada, però...
No.
Però diria que és dels pocs plans que et donen l'oportunitat de sortir, de trobar-te amb un altre grup de gent d'una manera molt... segura, jo crec, no? Perquè al final els teatres, les platees, estan al 50% plenes de gent amb mascareta, que miren davant, no xerren entre ells, no relacionen, etc. I les sales també em consta que tothom està sent molt escrupolós amb les desinfeccions, etc. Amb la qual és una manera segura de, en fi, de reunir-te amb gent i gaudir d'alguna cosa col·lectivament, no? I d'alguna cosa pues, amb significat, que et distregui, que et parli, que et faci preguntar-te, que et faci riure, que et faci plorar, que et faci pensar.
Creieu que la cultura però ha rebut el tractament que es mereix durant tota aquesta crisi? Ah. L'eterna pregunta, però...
Uf, és que la cultura ja, no, sí. Ja anava justeta d'abans,
no,
vull dir...
No, és veritat que no sou un col·lectiu mut en aquest aspecte, és a dir, que us feu sentir i, vaja, per alguna cosa serà, també.
Bueno, sí, ens fem sentir, però no ens fan gaire cas,
tampoc. Tampoc vol anar queixant-se tot el dia per les cantonades, no? Però la cultura, d'una manera general, i ja abans del Covid, doncs no està... Jo crec que no està en el punt de mira o en el centre de la majoria de polítics, dels programes electorals, a les... quan venen les eleccions, la gent, els polítics en general, no se senten obligats a parlar de cultura i a explicar quines idees i quins plans tenen per la cultura del seu país, perquè això és alguna cosa que ens definirà com a país, no? Jo no el sento parlar. Se senten obligats a parlar d'altres coses que, sens dubte, són importantíssimes. Probablement moltes d'elles més, no? A un nivell gairebé de subsistència, però... Jo crec que la cultura també té la seva importància i seria un signe de salut que els polítics, França ho fan, per exemple, o ho feien fins fa poc, es veu que alguna cosa està començant a canviar també, i no diu gaire res de bo això en els nostres veïns, però no, ni tan sols senten que hagin de esbossar quatre idees sobre quines seran les seves polítiques culturals, no? I això és un símptoma, jo crec, de la poca importància que se li dona.
Juli, com es porta això a guanyar tants premis? Perquè, noi,
em fas uns girs que em deixes, ja. Em deixes sense alè. Deixa que em recuperi.
No, perquè fa uns dies, vaja, diguéssim que els butaquets van anar una mica bé, no?
Sí, molt bé. Va. Doncs mira, em va fer molt feliç perquè també era un altre... Bueno, això dels premis, especialment amb el teatre i amb una cosa, vull dir, són completament relatius, etc. No? Perquè és impossible dir que una obra mereix més un premi que una altra tal, això és claríssim. Al marge d'això, pues, s'agraeix, et fa sentir bé, no? Sempre et puja l'autoestima, jo que sé, una estona, tampoc t'ho has de prendre gaire en sèrio, i em va fer molt feliç perquè em va rebre bastants de premis.
Sí, uns quants.
I Jerusalem, doncs, va ser un altre projecte, com ho ha estat a les tres germanes, molt de grup, també, molt, era un projecte gros, complicat, amb molta gent, i resulta que vam remar tots a la una. I això és de les coses més xules, i com a... Mira, jo crec que com a director, a mi una de les coses que em produeixen més satisfacció, a la llarga, vaig veient, és sentir que pots contribuir a aconseguir això. Que un grup de gent, i quan són grups de gent amplis, doncs encara és més difícil, i quan passa és més miraculós, que un grup de gent, per una vegada... remin una mica tots en la mateixa direcció, no? Treballin tots amb un objectiu comú i feliços de fer-ho, a més a més. I a Jerusalem va passar. A més, era una obra meravellosa i molt gamberra i molt divertida i la vam fer un estiu, a més, la vam estrenar en un grec, que ens ho vam passar bomba.
I, escolta, pregunta pels dos, quines perspectives teniu a nivell artístic o professional en les properes setmanes? De moment, fins al 17 de gener, tenim en cartell, que entenc que no es prorroga, o bueno, no sé si es prorrogarà o va de gira o no hi ha possibilitat, aquestes tres germanes. I més enllà d'aquest 17 de gener, què hi teniu? En un panorama, també és veritat que tots plegats, no només al món de la cultura, vivim amb l'aire al cor i amb el vés a saber on serem d'aquí dos dies. Però vaja, la pregunta sí que us la vull fer.
Doncs incert.
amb uns quants projectes per anar-los donant forma i alguna cosa més concreta per la temporada que ve, però tot està molt... La gent és molt prudent ara mateix. Sí. I bueno, si no sabem què passarà, no sabem com estarem el gener, el febrer, ja veurem.
Ja veurem, de moment sí que el que sabem és que fins al 17 de gener, si no hi ha cap canvi, no hi ha cap història estranya, podreu veure les tres germanes al Teatre Lliure de Barcelona, els que tingueu entrada, perquè com dèiem, les entrades estan exaurides i més enllà de que si l'aforament és més petit, que sí que ho és, vaja, l'èxit de tothom amb qui n'he parlat d'aquesta obra és espectacular. Julio, Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Monarracó. Molta sort i que continueu amb tants encerts. I mira, si heu de treballar amb l'Artigau, doncs mira, benvinguts.
Molt bé. Gràcies a tu.
Moltes gràcies a tu. Moltes
una abraçada. Sí, són les 11:29 del matí. Ah, per cert, no sé si heu vist vosaltres dos, Julio i Cristina, Soul, la pel·lícula de Pixar.
No
l'he vist encara.
També, però mira, l'Artigau molt recentment m'ha dit que és meravellosa. M'ha recomanat. Sí que anirem els tres junts.
Doncs mira, si també voleu quedar-vos una estoneta, ara en parlarem amb el nostre crític de cinema, el Toni Vall, i també el Cristian Oliver, que és professor, també per veure de quina manera una pel·li com Soul, que és aquesta última estrena que s'ha fet a la plataforma Disney Plus i que és de Pixar, que és una pel·li que ja no ha anat al cinema, sinó que directament ha anat a plataformes, doncs de quina manera també podeu trobar recursos pedagògics o, vaja, de quina manera podeu fer reflexionar els més petits sobre aquesta pel·li que s'ha estrenat a Pixar. En fi, Julio i Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.